En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. Hola, què tal? Bon dia, bon migdia i bona calor a l'estiu, mare de Déu. Doncs salutacions a tots els seguidors d'aquest programa, com sempre dic, els amics d'aquí a prop i també de lluny, esclar, i els que estan a casa, n'hi ha molts que escolten això i els agrada la ruta, m'ho han dit alguns. Bueno, doncs salutacions de nou a tothom. Començarem avui una ruta que precisament amb les calors que fa, doncs si poguéssim anar... El que passa que ara, per culpa del bitxo aquest... Bueno, si poguéssim anar, és una ruta molt, molt refrescant. Aquí parlava jo amb el company de ràdio. I és a la Fontcalda, un lloc de repòs i pelegrinatge. Entre els segles XIX i XX, el santuari i balneari de la Fontcalda va gaudir d'una enorme popularitat. Està situat a l'engorjament del riu de les Canaletes. Visitants de les comarques veïnes hi arribaven atrets per les propietats de les seves aigües i la devoció a la Verge. Per accedir-hi al santuari, se'n va, doncs, del santuari, que és a 12 quilòmetres del sud de Gandesa. Cal, doncs, tirar per les carreteres comarcal 43 fins al quilòmetre 10,8, on trobarem la pista forestal que hi accedeix. També hi podem arribar-hi des de l'estació del tren de Prat del Comte, caminant un quart d'hora per la Via Verda. Bé, doncs, aquí tenim un senyor avui, el Joan Lluís Parra, que ens acompanya amb aquesta ruta. I ja per arrencar la ruta, ens interpreta, com que es fa bo, diu El vent que ve.
Cañizar, pimenta, amarillo, olor.
Bé, doncs sí, com diu amb la seva cançó Joan Lluís Parra, vorejant lo riu, precisament és on està aquest lloc de peregrinatge de la Font Calda. Diu que és una salut i devoció. Com el seu nom indica, la Font Calda és l'apel·latiu que rep una font a l'esquerra del riu Canaletes, de la qual brollen aigües a una temperatura de 25 graus. Aquestes aigües, riques en minerals com el sulfat de magnesi i el clorur sòdic, han estat explotades per les seves qualitats terapèutiques. Des del segle XVIII, encara que des de sempre, han estat conegudes i utilitzades per la gent dels voltants. Al santuari hi va fer estada l'ordre del temple als senyors del castell de Miravet. La primera ermita és datada al segle XIV. Allí, s'hi venerava una imatge de la Mare de Déu de la Font Calda, que, segons la tradició, havia estat trobada per un pastor. Amb la desaparició d'aquest ordre militar i religiós, el lloc va quedar abandonat fins que, entre finals del segle XIV i principis del segle XV, un grup de frares trinitaris, de la Trinitat, es vol dir, Santa Trinitat, hi van fundar un convent i llavors, posteriorment, aquesta va ser abandonat. Després d'això, es va tornar a ser abandonat i sembla que per a l'aïllament de l'indret. En fi, a partir d'aquell moment, un ermità en va tenir cura. Més endavant, un vicari de la població veïna de Villalba, amb el suport dels veïns, en van impulsar les obres per convertir-lo en balneari. Això té segles d'història. Diu que el santuari que veiem actualment es va començar a edificar l'any 1753 amb un estil neoclàssic, substituint l'antiga ermita i segurament d'estil romànic. Han estat tot ell ruïnós. Segons la data gravada a la llinda d'entrada, les obres es van acabar el 1756, o sigui que va durar 3 anys. No, sí, del 53 al 56, 3 anys, efectivament. A través d'un portal emmarcat per un arc de pedra, accedim a una sola nau coberta amb volta de canó i amb un petit creuer de cúpula vuitavada. Ja es parlava una miqueta. Diguem, doncs, que l'església, austera però harmoniosa, té 4 altars laterals i cambrils. Corona la blanca i senzilla façana del temple un petit campanar d'espadanya o de cadireta. A mitjans del segle XIX, al voltant del santuari, ja hi havia un total de 4 edificis i 52 habitacions per acollir els pelegrins, els banyistes i la gent que acudia per fer-hi les cures. Aviat la fama del balneari santuari es va estendre per les comarques i parròquies veïnes. Així doncs, l'any 1936, durant la Guerra Civil, el santuari va ser cremat, ja volia dir jo. L'altar major barroc i l'antiga Mare de Déu van ser destruïdes. És que no entenc quina culpa té això per començar a destruir les coses, que és que hi ha gent que té el cervell als peus. En fi, amb l'arribada de la democràcia es va millorar l'Església amb un nou altar i una nova imatge de la Verge. L'actual és una còpia en alabastre de l'original. El 1982 es va reformar el cos de l'edifici de l'hostal. Es va urbanitzar una plaça al voltant del temple i es va bastir un artístic pont sobre el riu Canaletes. Bé, i ara farem una petita paradeta per escoltar una altra interpretació de Joan Lluís, que, que és evidència, evidència precisament amb la seva música i amb la seva lletra, el que diu, de les gestes, de les lluites i de l'amor. La 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 la. Aquesta és la història d'un de tants junglars amb una certa passió d'estimar que vivia entre els fils d'un llagut espatllat i només desitjava cantar. D'aquí cap allà i a tothom explicar les històries que el temps ha oblidat. Anar d'aquí cap allà i el fet de recordar valgués per un plat de menjar. Potser ell era molt lluny del que estava passant i els canvis arreu i al voltant. Potser dir la veritat el tenia callat, l'escanyava i el feia plorar. Hi havia gent, dones, pares i nens esperant que arribés el moment d'escoltar una cançó i del llagut aquell so que cridés a la revolució. La 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 la. Parlant i els creguts escoltant la senyera coberta de fan, a la ràdio escoltant la cançó de l'estiu o un debat sobre el finançament. I em pregunto per què va ple de merda el riu si dieu que res fa malament. I els pobrets d'aquest món els daré el 07 o inventaré una ONG. I els creguts pagaran més impostos que mai, fins i tot pensaran que fan bé. Amb el poble enganyat, tots esclaus del demà, enganxats com un yonqui a l'estat. I el poder exultant, tots anaven pagant a l'exèrcit que lluïa el tirà.
Canta per mi una vella cançó, ompli de...
Bé, després d'haver escoltat aquest senyor que ens deia la veritat de les lluites, per això dèiem abans, no sé quin sentit tenia la Guerra Civil, no ho sé. A part de que no tenia cap sentit barallar entre els germans, no tenia cap sentit cremar iglesia ni santuari ni res, perquè aviam, no, és de tothom això. En fi, nosaltres continuem després d'haver sentit doncs, la lletra i la música d'aquest xicot. Diem que això és un paisatge i és natura. Diu que actualment vella per aquest santuari i pel manteniment del lloc un patronat format pels veïns de Gandesa. Població que sempre ha rivalitzat doncs amb la del Prat del Comte per la possessió de l'indret. Eren com els rivals. Tots dos volien... En fi, és com Reus i Tarragona, no? Que Reus enganxen i... En fi, no sé què és així, això. Diu, doncs, que la primera hi celebra la seva romeria el primer diumenge de maig i la segona el dissabte de Pasqua, Granada. O sigui que Gandesa la celebra el primer i el Prat de Comte, doncs, la segona, que és el dissabte de Pasqua de Granada. Pasqua, Granada. Aquest santuari balneari, situat entre les serres de la Mola, de la Fusta i del Crestall, és un lloc idíl·lic per passar-hi uns dies de descans envoltats de natura. El seu magnífic i agrest paisatge permet, a més, la pràctica de l'excursionisme i l'acampada. Si us poseu a internet i busqueu la Fontcalda, a Gandesa, hi ha un munt de fotografies i podreu veure doncs, el paisatge que us acabo d'explicar. Allí teniu tota la informació que vulgueu. Jo, si pogués, hi aniria. Bueno, ara deixem d'això, de la informació, i ara anem, doncs, per la ruta que s'ha de fer, que anirem de Villalba dels Arcs al santuari de la Fontcalda. La ruta comença Villalba dels Arcs, jaciment del Coll del Moro, Bot, Cova d'en Colom, Prat de Comte, santuari de la Fontcalda. I el recorregut és de 36 quilòmetres i el temps és un dia. Diu, doncs, que a l'extrem nord de la Terra Alta, en un terreny abrupte i volcat de barrancs, trobem Villalba dels Arcs. Antigament, la vila formava part de la batalla de Miravet, en poder de l'Orde del Temple. D'aquella època, en resta la primitiva església construïda en estil romànic, de transició i gòtic. I els porxos de la plaça de la vila, que en un passat travessaven el carrer Major. Perdó. L'església parroquial, iniciada al segle XVI, combina elements gòtics, renaixentistes i barrocs. En destaca especialment el campanar de 40 metres d'alçada. A part de degustar els vins de la zona inscrits en la denominació d'origen Terra Alta, recomanem unes petites excursions a les ermites de Barrús i Sant Pau. Seguint, doncs, per la TV7231 i després la TV7333, arribem a Gandesa. D'allí, la Nacional 420 ens porta fins al Coll del Moro, un important conjunt arqueològic format per un poblat ibèric fortificat i una necròpolis tumular veïna. El poblat, datat entre els segles 5 i 3 abans de Crist, es considera un punt de guaita entre els territoris ibers dels ilercabons i els sedetans, poblats una miqueta raros, no? De les seves restes cal destacar un conjunt d'estructures dedicades al tractament del lli. La necròpolis, datada entre el bronze final i la primera edat del ferro, rep doncs el nom de tumular pel tipus d'enterrament empedrat. L'urna cinerària amb les cendres del difunt era coberta amb terra i pedres fins a formar un petit túmul. Ara nosaltres farem un descanset, de la caminada, i abans d'arrencar, mentrestant escoltarem aquest senyor que, després de veure tot això, diu, ho diuen llurs ulls.
Ara vull fer una cançó per retre homenatge als que són i van creure ferms i amb passió l'esforç que els demana la història. Guardo el cor racons de glòria on s'estén l'aire fresc i el perfum cofoi de l'orgull de l'heroi defensant la raó. Cal tenir memòria, cal tenir memòria. Se m'esmuny, se m'esmuny d'entre els dits un grapat d'aquesta història. Què és la part de la memòria que diuen llurs ulls amics? Guardo el cor racons de glòria on s'estén l'aire fred.
Bé, doncs, després d'escoltar que ja queda poquet per arribar al final de l'etapa, diguem doncs, que a través de la T-362 accedim al poble de Bot, a la vora del Canaletes. Una situació estratègica ha fet que Bot hagi estat habitat des de molt antic. L'església renaixentista de Sant Blai, bastida del segle XVII, presenta una nau de planta rectangular amb capelles laterals i una capçalera poligonal tallada. Dos altres edificis importants a la vila són la Casa Paladella, una casa senyorial de línies gòtiques, populars i clàssiques, i l'ermita de Sant Josep, d'estil barroc, situada a les afores de dalt d'un turonet. Continuem en direcció al Prat de Comte, i on hi arribem per la TV-33301 i la Tarragona 330. De camí, però, ens aturem per visitar la cova d'en Colom. Al segle XIV, Prat de Comte va pertànyer a l'ordre dels hospitalers. El portal, és el nom que rep una antiga porta per entrar a la població des d'ella, on s'accedeix doncs, al carrer Major i a l'església adossada. En fi, la porta hi trobem Cal la Plaça, una casa senyorial gòtico-renaixentista. L'església parroquial de Sant Bartomeu, del segle XVII, barreja elements renaixentistes i barrocs. Un element molt estimat al poble és el teix d'en Grillo, un arbre de més de 13 metres d'alçada i 6 de base. Seguint, doncs, el Canaletes, arribem al santuari de la Fontcalda, últim punt de la ruta, després de visitar l'església i la resta de dependències d'aquest antic balneari i lloc de pelegrinatge. És molt recomanable fer alguna excursió o passejada pels voltants, indret quasi salvatge. Bé, s'ho val, doncs, la visita. Amb això ja me despedeixo d'aquesta ruta una miqueta ràpid, perquè, clar, temps apremia. Que tingueu una bona setmana i fins dimarts que ve, amics. Adeu. Monestir.
gairebé tot va començar.